professor, amb Xavier Torrents.
Va, gairebé un minut que passa de 2:45 de la tarda. És divendres i ja ho sabeu els oients que cada divendres a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat aquesta setmana. I déu-n'hi-do quina setmana. En fi, les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
El primer que m'agradaria començar parlant és d'un cas que, si bé fa mesos que tots ja sabíem, malauradament, des de mitjans de setmana hem sabut que s'ha detingut el possible agressor d'aquesta noia de 16 anys que va patir agressió, violació, en fi, de tot, a Igualada. S'ha detingut el possible agressor. Avui, de fet, comença aquest interrogatori als jutjats per haver comès aquesta violació d'una jove a Igualada, la castanyada passada, i també s'ha sabut que la mare del detingut ja va fer fora el presumpt agressor per abusar de la seva germana. En fi, jo, deixi'm preguntar-li, ja que està vostè implicat en casos de gestió pública, que en sap de gestió pública i de política, què és el que s'ha de fer perquè deixin de passar d'una vegada casos com aquests?
Bé, hi ha casos i casos. M'explico. Els casos de violència sexual o de violència masclista, que comúment s'han conegut com a, darrerament com a feminicidis, que és una paraula molt més utilitzada a Amèrica Llatina, però que aquí ha arribat més tard, però que ja ha arribat, són casos diferents d'altres tipus de delictes. M'explico. Són casos que sovint no tenen solució ni ara, ni d'aquí 5 anys, ni d'aquí 20 anys, i aquest presumpte, en aquest cas, violador, si ha estat finalment el que ha comès la violació, doncs vol dir que la situació és, en la immensa majoria de casos, que no vol dir el 100%, però en molts casos no té solució. És a dir, és una actitud com que, diguem-ne, no hi ha una, podríem dir, una correcció o una manera de solucionar-ho. Per tant, la manera de treballar-ho és, per un cantó, el tema de la prevenció. Per exemple, nosaltres, bueno, ja els oients ho coneixen i tu també, Joan, en el màster de prevenció de la radicalització, per exemple, nosaltres vam introduir no només el tema diguem-ne, del terrorisme jihadista, el tema del tema dret, el tema esquerre, sinó un quart tema, que és el dels feminicidis, precisament perquè a casa nostra no s'aborda com un extremisme, però nosaltres ho fèiem com en països, en alguns països anglosaxons o de l'Europa del Nord, que sí que ho aborden com un extremisme. En quin sentit? En el sentit de que, no el cas de les violacions, que ja és un altre tipus d'acte delictiu, però el cas, per exemple, dels feminicidis en relació al maltractament de dones, doncs això deriva d'un masclisme molt fort, d'un masclisme que hi ha persones que arriben a la part alta de la piràmide en la qual cometen o les violacions contra les dones o inclús els assassinats. En aquest cas, pensem que aquest noi de 21 anys, si ha estat finalment el presumpte violador d'una violació que s'ha comès i ha sigut brutal i que fins i tot se l'acusarà d'un homicidi o d'un presumpte homicidi, hauríem de dir, és un cas en el qual hi ha, a més, una conducta que ha pres i que reiteradament s'ha produït. Per això, com bé dèiem la informació, la mateixa mare va haver de denunciar el seu fill perquè havia abusat sexualment de la seva germana, de l'altra filla, per entendre'ns. Per tant, aquesta conducta la repetirà ara o un altre moment quan surti de la presó. I en aquest cas el millor és diguem-ne, per exemple, dissenyar un tipus de polítiques públiques, per exemple. A veure, sobretot, mira, Joan, tu i jo som homes, i a vegades podem no entendre la inseguretat que senten les dones, no només les dones joves, però sobretot les dones joves, per exemple, per la nit, segur, en carrers poc il·luminats, o en moments d'oci i entreteniment, per exemple, com poden ser locals musicals, concerts o discoteques.
Clar, perquè això li volia preguntar, professor, perquè quan parlem de gestió pública sí que és veritat que s'està posant un debat sobre la taula fa alguns mesos ja, algun any m'atreviria a dir, que és aquesta nova arquitectura feminitzada, que li diuen, que es reconeix precisament per això, per fer carrers més amples i diàfans, per posar més il·luminació a ciutats, per exemple, com Barcelona, que té poca llum, que un va pel carrer per la nit i segons quins carrers, si és cert, hi ha poca llum. S'havia plantejat fins i tot, jo diria que ja hi ha hagut alguna prova pilot en algun país europeu de posar càmeres al carrer, però això ja em genera un altre debat perquè és una mica 1984 de George Orwell, eh?
Sí, a veure, hi ha mesures com poden ser, que també s'han aplicat com els anomenats punts violeta en moments de concerts, per exemple. No? A veure, una de les coses que caldria fer és, per exemple, recomanar. I clar, que la càrrega l'estem posant en l'autodefensa de les dones, però malauradament és una de les polítiques a curt termini potser més efectives. És, per exemple, que s'acompanyin entre amigues i amics fins a casa, però clar, hi ha un moment que s'han de separar, perquè no totes poden anar a l'última, per exemple, noia que hagi d'anar a casa seva, qui l'acompanya? Llavors, igual podria pensar, per exemple, en dissenyar un cos de persones voluntàries en què fessin aquesta feina, per entendre'ns, i per què no? Si les discoteques volen tenir, per posar un exemple, o els concerts volen tenir públic, que formés part del cost de l'entrada, per entendre'ns, i per tant que es financés entre tota la gent que va al concert, o que ho financés l'empresa que té la discoteca o el pub, diguem-ne, això, una, per exemple, xarxa de persones voluntàries que acompanyessin les persones a casa seva. Ja sé que això sona a molt estrany. A veure, en el món ideal, el que caldria és detectar ràpidament qui són els violadors i qui són els agressors sexuals. Però el problema és que és difícil de detectar fins que hi ha una primera violació, un primer abús sexual.
Clar, precisament això és el que havia passat a Igualada, que això va passar l'1 de novembre i fins ara que no s'ha sabut qui és el presumpte agressor, i diem presumpte perquè no hi ha hagut judici, sí que és cert que Igualada no vivia gaire en pau perquè el teu veí podria haver estat l'agressor.
Sí, a veure, en aquest cas, jo quan va haver moltes crítiques cap als Mossos d'Esquadra dient que per què no havien detingut ja ràpidament l'agressor, jo en aquest cas vaig rebutjar aquestes crítiques perquè ja, havia una sèrie de circumstàncies. Una, no havia les càmeres del local on havia passat no funcionaven, per tant no havia aquestes imatges d'entrada, no havia hagut testimonis, la noia violada, justament per la brutal agressió que gairebé va acabar amb la seva mort, no recordava absolutament res. Per tant, era una tasca molt difícil d'endevinar qui era. Però van seguir les pautes habituals. En primer lloc, que això pot estranyar molts els oients, però cal tenir-ho en compte. Molts dels abusos sexuals i de les violacions es produeixen per part de persones properes. Uh-huh. Per tant, la primera línia de recerca del cos de Mossos d'Esquadra es va produir en aquesta situació i mirant les persones més properes, els homes més propers. La segona línia de recerca va ser buscar, que és la que finalment ha donat els resultats d'aquesta detenció, és persones que tinguessin ja precedents al voltant de tot d'Igualada i de la comarca de la noia. I llavors, clar, aquí és on van detectar aquest noi, que ja havia hagut prèvies, diguem-ne, denúncies, i aquí va haver una recerca, per exemple, que s'ha produït en el darrer mes, de control, i òbviament el jutge, la persona, diguem-ne, des del sistema de justícia, es va donar permís per, diguem-ne, controlar el seu mòbil i veure, doncs, la seva actuació, el seu comportament, fins que han arribat a la conclusió, que esperem que si ho han encertat els Mossos d'Esquadra amb la seva diligent, diguem-ne, actuació, doncs que era la persona més probable que, i això ho haurà de dirimir, diguem-ne, el sistema de justícia, de la culpabilitat d'aquesta violació, brutal violació.
Va, canviem de qüestió perquè un dels altres plats forts d'aquesta setmana, i sí que el nom segurament molta gent sabrà a què em refereixo, és el famós ja Catalan Gate, que a través del programa Pegasus s'hauria espiat fins a 65 persones de l'entorn independentista de l'entorn influent, a més. I de fet, no només, perquè ho dic perquè fins i tot la mateixa dona de Jordi Cuixart estaria dins d'aquests investigats, i per tant s'hauria fet una investigació i un espionatge de forma fraudulenta. Cal saber ara si per part del CNI, tot i que jo crec que s'apunta molt clarament aquí hi ha possiblement darrere de tot plegat. La gran pregunta és si hi haurà conseqüències polítiques de tot això.
N'hi haurien d'haver. A veure, només hi ha dos escenaris plausibles, diguem-ne, o probables. Un, que en el moment que era ministre Jorge Fernández Díaz, per cert, un ministre català, però ja veiem amb quina ideologia i amb quina, diguem-ne, concepció de la democràcia, doncs va endegar tota aquesta qüestió es va aprovar sota el seu coneixement sota el govern de Rajoy, i que això va arribar un cop hi ha un canvi de legislatura, hi ha un canvi de govern, quan arriba aquest mateix espionatge, que recordem és el major espionatge ocorregut dins de territori europeu a polítics i representants polítics dins de la Unió Europea, i quan arriba a mans de la coalició entre PSOE i Podemos, del govern de Pedro Sánchez, que es trobessin amb això, i se suposa que haurien... imaginem-nos, aquesta no és la meva opinió. La meva opinió és que si això se n'assabenta el ministre de l'Interior, en aquest cas socialista, i el president del govern, en aquest cas Pedro Sánchez, d'immediat hauria d'haver fet aturar-ho i, diguem-ne, destituir, diguem-ne... a les persones que dins dels serveis d'intel·ligència van estar fent això. L'opinió de Xavier Torrents, l'opinió és i haguessin hagut de denunciar a més als mitjans de comunicació públicament que això havia passat, perquè això afavoriria justament el diàleg i les relacions entre Catalunya i Espanya. Com a analista, puc arribar a entendre, no és la meva opinió personal, però com a analista puc arribar a entendre que inclús això no ho hagués fet públic. Simplement ho hagués aturat, hagués destituït internament, sense dir les causes, als responsables corresponents. Clar, l'altra versió encara és pitjor. L'altra versió és que això hagi fet els serveis d'intel·ligència pel seu compte, a l'estil Villarejo, i que a sobre no s'hagin assabentat ni ministre ni president de govern. Però aquesta solució és pitjor, perquè llavors vol dir que encara és més malmesa la democràcia espanyola. Si en quin sigui dels dos caps, valgui la redundància, han de caure caps.
Ara estem parlant de tot plegat pel que fa a l'independentisme català, però és que afecta molt més enllà, Això ha passat a Polònia, ha passat a Hongria, ha passat a Gran Bretanya amb el govern de Boris Johnson, i tot plegat ha anat a petar el Parlament Europeu, que es torna a trobar amb un cert problema davant, i és que ha engegat una comissió d'investigació per abordar tot aquest cas, en el qual s'hi torna a trobar l'independentisme català al davant, i per tant n'haurà de dir alguna cosa.
Sí, però aquesta és la diferència, per exemple, entre institucions que intenten augmentar més, cada cop més, la democràcia i més el grau de la democràcia, i en el cas de la Unió Europea, a part d'obrir una comissió, ja s'han posat tots els serveis tècnics i tecnològics per detectar en els eurodiputats si estan continuant fent aquest espionatge o fins a quan es va fer. Sí. I aquesta actuació, les dues, que acabo d'esmentar, per què carai encara no s'ha fet a les Corts Generals espanyoles? Per què encara no s'ha fet al Congrés de Diputats? És a dir, ja haurien d'haver posat tots els serveis tecnològics per dir, mirin, ara esbrinarem què és el que ha passat i si encara està passant aquest espionatge, i segon, obrirem la comissió. No s'ha fet encara cap de les dues coses a les Corts Generals.
No, i bona pregunta, perquè encara no ha parlat tampoc Meritxell Batet, i ho dic com a responsable i com a presidenta màxima del Congrés dels Diputats, quan s'ha espiat a través de mòbils que el mateix Parlament, que el mateix Congrés ha donat als seus diputats, i això no s'hauria de poder permetre, o la presidenta del Congrés n'hauria de dir alguna cosa. En fi, esperarem a veure qui parla, perquè Pedro Sánchez, recordem que ha estat a Màlaga fa molt pocs dies al centre de refugiats ucraïnesos, i tampoc va dir res perquè tampoc va acceptar preguntes dels periodistes. En fi, deixi'm fer una darrera pregunta sobre una altra qüestió abans de tancar tots els temes d'avui, i és que aquest diumenge hi ha unes altres eleccions importants, que és la segona volta de les eleccions franceses, i atenció perquè s'ho juguen tot Emmanuel Macron i Jean-Marie Le Pen, i Marie Le Pen, que és la filla. En fi, jo no sé fins a quin punt està tot plegat tan frec a frec i fins a quin punt tot plegat també pot canviar el panorama europeu.
A veure, són dues preguntes, Joan, la que m'acabes de fer. No, una. La primera, les enquestes de data d'avui que han sortit publicades avui a París diuen que s'ha, diguem-ne, augmentat la distància entre Macron i Marine Le Pen a favor de Macron. Uh-huh. I, per tant, que no hi hauria el perill de que per primer cop en un país europeu l'extrema dreta tingués la presidència del país. Dit això, i vaig a la segona pregunta, sí, hi hauria un daltabaix a Europa, hi hauria un fort terratrèmol a les institucions europees si guanyés Marine Le Pen, perquè no afectaria només a França, no afectaria només a la ciutat francesa, ens afectaria també a nosaltres, perquè vol dir que el segon país més important després d'Alemanya, que és França, dins de la Unió Europea, començaria, diguem-ne, no, possiblement no s'atreviria a fer un Brexit com el de Gran Bretanya, però sí que tindria una actitud molt semblant a la d'Hongria, per entendre'ns. No en fer trontollar les institucions de la pròpia França, però sí faria trontollar les institucions de la Unió Europea tal com ho està fent Hongria. Per tant, no tindríem un Brexit a l'estil anglès o britànic, però sí tindríem una contestació forta als, diguem-ne, als drets i llibertats d'Europa, com ho està posant en pràctica Orbán a la Unió Europea. No de forma tan descarada, perquè Orbán al final ha passat de ser una persona, un polític que estava en les files conservadores, a passar a ser una vella extrema dreta, i Marine Le Pen no és com el pare, Jean-Marie Le Pen, que era vella extrema dreta, però és extrema dreta, és nova extrema dreta, per tant ho fa més amb un guant blanc, ho farà més amb mà esquerra, però igualment acabarà fent, diguem-ne, trontollar institucions com la de la Unió Europea. Per tant, esperem, no només pels francesos, sinó per tots els europeus i, per tant, també pels catalans, que Marine Le Pen perdi novament en aquestes eleccions presidencials.
Finalment, ara sí, parlàvem abans, professor, del Catalan Gate. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, precisament, l'enquesta de la setmana, parlem del Catalan Gate.
Exacte. La pregunta és si creus que la comissió del Parlament Europeu que investigarà el Catalan Gate serà útil per esclarir els fets.
I què ha contestat la gent?
Doncs mira, un 22% de l'audiència diu que sí, un 67% que no i un 11% passo del tema.
Passo.
Indiferència.
M'agrada aquesta. 67% creu que no. Professor, poca confiança en el sistema europeu.
Sí, possiblement també hi ha una mena de projecció del que creuen que passaria si això es fes a les Corts Generals Espanyoles, diguem-ne. Mm-hmm. Però bé, és veritat, les institucions europees, tot i que ara hem dit que eren molt importants, també tenen cert dèficit democràtic i han d'anar avançant. Però jo, a hores d'ara, confiaria més en les institucions europees que en el sistema judicial espanyol per resoldre aquest problema. Perquè, a veure, jo no comparteixo qui diu que Espanya no és una democràcia. Sí ho és, això ho pot dir qualsevol el professor de ciència política o politòleg que agafi els criteris bàsics de què és una democràcia, però tampoc és cert aquells que diuen que Espanya és una democràcia plena. No. On trontolla tot és en les relacions entre el poder judicial i els altres dos poders, que són el govern i el Parlament. I aquí és justament on es troba el tema de l'espionatge. És a dir, en el tema del Catalan Gate, el que s'ha posat de palès és que probablement ho han fet els serveis d'intel·ligència, probablement sí hi ha hagut un jutge que ho ha avalat i probablement ho saben el ministre de l'Interior, l'anterior i l'actual, i l'anterior president de govern Rajoy i l'actual president de govern Sánchez, però justament amb una connivència que en un altre país hagués fet dimitir tant el jutge que ho ha aprovat com el responsable tècnic o polític dins dels serveis d'intel·ligència, com el responsable polític, en aquest cas, en primer lloc, és el ministre d'Interior. Com a mínim, el ministre d'Interior hauria de dimitir el que ho ha proposat i el que ho ha sabut.
Politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, professor Xavier Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo i entendre una mica les claus del que està passant a casa nostra. En tornem a parlar el proper divendres. Que vagi molt bé i, per cert, molt bona diada de Sant Jordi.
Bona, mira, mostra't la... bona diada de Sant Jordi.
Per cert, que si es vol passar a veure'ns, res, Rambla Catalunya 115, que estarem fent programa en directe per tota l'audiència que vulgui venir a veure'ns també, a veure la ràdio per celebrar aquest Sant Jordi amb nosaltres. Que vagi molt bé, una abraçada.
Que els oients ho aprofitin, perquè veure la ràdio poques vegades es pot veure, sempre s'escolta. O sigui, que vagin a veure el Ràdio Estel.
I tant, que vagi molt bé.
Adéu.